Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Mercuri i Venus en retrògrad. Jodeme más.
O sigui, tenia... Que Venus era el sexual i afectiu, deies,
exacte,
no?
Exacte, tenim els problemes sexoafectius i els problemes comunicatius junts
tots
en un mateix moment, clar.
Un desastre dels
tenim
grossos, eh?
Ariana Grande, Taylor Swift, Bella Hadid, Billie Eilish, l'Aitana...
Totes les que sonen aquest...
La nostra col·lega, la Rosalia. Ja deu estar que li piten les orelles a casa seva. Però és que, efectivament, van ser els moments de les ruptures i ara... No us ho perdeu, perquè ahir va sortir que Bad Bunny, Kendall Jenner i Cardi B i Offset també ho han deixat.
Cardi, Déu-n'hi-do. No, no, si és que molt malament el Marc.
No, no, però és que...
Però a veure, Marc, no té per què ser negatiu sempre tornar al passat, no? Vull dir que també es poden arreglar certs problemes.
Completament, i jo crec que aquí hi ha el punt de tot plegat, que és que ara és una prova de foc per saber com avançar les teves relacions i en els teus problemes. Per tant, ara ja no és tant que Mercuri sigui bo o dolent, que ja entenem aquesta part dolenta que existeix, és més com tu fas front en aquestes situacions.
Aquestes llavors, coses que tornen.
Exacte. I ni que no tornin, o sigui, aquests problemes que comentava abans del 25 de novembre a l'1 de desembre, aquestes coses, sí, al final tu has de fer una gestió de la teva vida, no? I persones que siguin, que no els genera el conflicte, que jo m'incloc perfectament, moltes vegades dius com, bueno, em deixo estar, si m'enfado amb una amiga, doncs no hi penso massa, jo ho deixaré passar, ja se'm passarà. Ara el que passarà és que la teva imatge, tu explotareu, llavors o bé comença Hiroshima de Remix o dius...
Però va bé explotar a vegades, eh?
Va bé explotar, però sempre i quan...
Hi ha gent que té tendència a no patar mai i aquella cosa queda allà sota
i quan explota
fa malament.
Sí, però ara el problema és que explotarà i tu hauràs de prendre una decisió.
Clar, decisions respecte. No, això m'ha quedat
clar. Exacte. Perfecte. Llavors, tu ara és el moment de saber com gestionar aquestes coses i també saber tancar el passat, que això també és un tema, perquè Mercuri et posa el passat a la cara. Tu dius, si el vols com mig reobrir, com si diguéssim, que això seria una mica el més perillós, que també pot anar bé, enteneu-me, eh? Vull dir que no és una ciència exacta, òbviament.
Ah, però és una ciència,
de fet. No m'havia adonat fins ara, Marc, gràcies per recordar-m'ho.
Jo recordo, no passa res. Però, alhora, també pot anar bé, però la cosa és saber posar les coses al seu lloc i saber prendre't el temps per dir, vale, això ara mateix no toca, anem a gestionar-ho tan bonament com puguem i, sobretot, des d'un punt comunicatiu... amb intel·ligència emocional, tot això, per poder-ho fer bé i poder continuar amb les teves relacions i que això t'afecti al més mínim, com si diguéssim.
Mas, Mireia, de moment et va quadrant amb la teva teoria?
A mi em quadra molt. A mi em quadra molt. És que a més són les dues èpoques que crec que passen més aquestes coses. La meva pregunta és, el Mercuri retrògrad és anual, no? Vull dir, és sempre...
Passa unes 4 vegades l'any, més o menys.
Ostres!
En retrògrad, eh? 4 vegades?
Sí.
I a més, a part s'allarga, perquè has de comptar les setmanes prèvies, les setmanes de després.
L'altre dia parlàvem amb les meves amigues i els deia, ties, tornem a estar Mercuri retrògrad, no sé què, hi, hi, ha, ha, i elles en plan, com pot ser que tornem a estar-hi? Perquè, clar, finals de setembre, bueno, finals no, però principis de setembre també hi estava, més que clar.
S'ha enganxat una cosa amb l'altra, no hi ha hagut temps de descans aquí, pràcticament. No, però a veure, Marc, no sé, ja per acabar, perquè no tenim gaire temps, eh? Però no creus que això, jo tinc la teoria que això,
la Mireia en té
una i en tinc una altra, és una certa manera de creure en això, de treure's responsabilitats o d'atribuir-ho tot a, tot el dolent que em passa és això. No hi ha un cert risc, també, de no afrontar una mica les coses de cara i de no intentar trobar-hi solucions, simplement deixar que passin perquè dius, mira, si a partir de l'1 de gener s'han de solucionar, doncs no cal que faci res.
Clar, o sigui, jo crec que també això és part de la gràcia de que existeixi tot això. I jo ara, de tot el que us parlo, en fem risses i tot això, però òbviament la meva vida no es regeix pel Mercuri i per si sóc Aries i per si tinc l'ascendent a Leo.
La teva vida no, però hi ha...
Però la teva samarreta
que...
sí.
No, hi ha gent que sí, eh?
Però els outfits sempre són respectables, entén-me. No, però... No, o sigui, no crec que hi hagi ningú suficientment creient en aquest aspecte perquè arribi fins a cert nivell de condicionar la teva vida.
No? Jo crec que sí que hi ha gent, eh?
Sí, jo crec que hi ha gent que reflexiona al respecte i a altres coses que li passen. Per exemple, jo estic d'exàmens. Avui, l'examen que he fet avui m'ha anat fatal.
Doncs ja estem
fatal, fatal, fatal.
No és perquè tu no hagis estudiat, però...
Em prec la responsabilitat de sobre. És que sí que he estudiat, però aquest és el tema. L'únic és que, clar, em posen l'examen i dic... És que clarament no m'estan anant bé.
Estaríem parlant potser de la religió dels moderns. De la nova
totalment,
religió.
És la meva segona teoria al voltant d'això.
No hi ha un fonament arcaic, com si diguéssim.
Bé, però és igual, és una manera, és una forma de creure, la necessitat de creure en alguna cosa.
Clar, però jo crec que la necessitat, en el cas de la religió, és una necessitat que et fa moure tota la teva vida, com si diguéssim, tu fas la teva vida entorn a la religió i, en canvi, l'astrologia forma part de la generació Z, inclús, forma molta part, però alhora és com una de les coses que t'influeix i amb el que et fa riure, sobretot. O sigui, jo, personalment, ja us ho dic a títol personal, jo m'ho prenc a risses, o sigui, les meves amigues i jo ens riem i llavors, quan ens passen coses a les nostres vides, pensem, és que clar, com es nota que la persona que t'ha fet aquesta aliada és Géminis, o és...
Però sí que és veritat que això passa més en la generació Z que no en les generacions anteriors, sí, és a dir, la meva àvia no es regeix amb això, i la meva mare tampoc.
Jo crec que també... O sigui, l'astrologia requereix un cert grau de construcció de si tu estàs disposada a creure en aquestes coses o no, perquè si no hi estàs disposada, llavors sempre et quedarà una mica lluny, com si diguéssim.
I això es diu fe, Marc.
No, no es diu fe, es diu ser divertides.
Ara se li diu així,
però vaja. Bueno, no sé. És que no ens posarem d'acord amb això,
no,
però
no passa res, a mi,
no,
a mi
està bé.
També us diré,
aneu
amb compte, aneu amb compte. No vull
és una amenaça,
tampoc.
Això, ara?
No, aixeca't el dit,
La religió també amenaça.
Aquí... tiro una bomba, però crec que diu més de la gent com reacciona quan tu li dius que creu en l'horòscop que la gent que realment creu en l'horòscop, perquè si jo et vinc a tu i et dic Anna, jo crec en l'horòscop, i em dius és que ets tonto, diu més de tu que de mi.
No t'he dit això,
no
acabem la secció així, Marc,
no, això ho dic com més en general, no dic vosaltres, òbviament, mai de la vida.
Marc, va, moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí a uns dies, quan ja, mira, el 2
el 2, quan acabem,
celebrarem que s'haurà acabat Mercuri retrògrada.
Perfecte, Marc, que vagi bé, una abraçada.
Igualment.
Així sona. Reconcentrat. Gaudeix de la màgia de Nadal amb les nostres més de 100 varietats de formatges, molts dels quals premiats pel seu bon gust. Com el nostre formatge d'ovella amb tòfona, ara per 2,29 t'estalvies un 20%. Lidl, marca la diferència.
No cal gaire per canviar la vida d'una persona. De vegades n'hi ha prou amb un minut. Un somriure. Una conversa, una paraula o una abraçada. De vegades, n'hi ha prou amb un segon. Si en tan poc temps es poden aconseguir tantes coses, pensa en tot el que hem assolit en 85 anys. 11. 85 anys són només el començament.
Buf, comença el fred. I per si no fos prou, crac, lluna trencada. No, però saps què? El mal temps Crystal Box Ponés. Vaig fer clic i en un plis, llestos. Pim-pam, Crystal Crack.
Crystal Box!
T'arreglem les llunes del cotxe en un plis.
Com serien les Nadales si les fes Berti? Arri, arri, tatanet, els peixos veuen, avui és Nadal i els pastorets, doncs, avalem.
Amb Berti sempre estalvies temps i ara també diners. Contracta la teva assegurança de cotxe des de 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any. Calcula el teu preu a Berti Ponés. Estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 i Club Eurofitness presenten Via Lliure Especial La Grossa de Cap d'Any. El diumenge 31 de desembre, a partir de 12:45 del migdia, seguiu els sorteig de La Grossa amb Xavi Bundó i companyia.
You talking to me?
Repartirem alegries i posarem música amb mossèn Òscar Nin des del seu embalat, beneint els premiats.
Amigues, quiero paz aquí ahora en la parròquia, eh?
El diumenge 31, el sorteig de La Grossa de Cap d'Any al Dia Lliure amb Xavi Bundó. RAC1, tots som u.
RAC1 Central.
Out.
Hola, Berto Romero, bon dia.
Molt bon dia.
M'ha agradat molt aquesta música, eh?
És una preciositat. Sí. És la banda sonora, un fragment de la banda sonora de ¿Quién puede matar a un niño? Crec que és de Waldo de los Ríos. Bueno, crec, ho he de saber perquè la tinc a la sèrie. I la vam comprar per tenir-la. Sí.
Per què aquesta cançó?
Doncs per establir un d'aquells llaços, aquells lligams emocionals amb el cine que, de terror, que t'agrada i que comparteixes històricament, no? I tota aquesta part de la sèrie a part de retre un homenatge a tota la part de la sèrie que passa al flashback a Menorca. I hi havia alguna cosa espiritual que ens lligava amb allò, el de fer passar una història, no de terror, però sí inquietant, a ple sol del dia, no? a plena llum del dia, coses d'aquestes.
Bueno, la gent que no l'hagi vist, l'heu d'anar a veure immediatament, la sèrie de El Otro Lado, que s'emet a Movistar Plus i que va crear Alberto Romero. I que, ara quan deia això, l'escena de Menorca, clar, al final, jo crec que molta gent, perquè has fet bastanta promoció del tema, ja sabran de què va la sèrie. És la història de Nacho Nieto, d'aquest investigador del que és, no sé, paranormal, de l'ocult, del... què és?
Sí,
de l'alternatiu...
Del misteri, no?
Del misteri, exacte. Sí, que està en un moment de la seva vida, després d'haver seguit durant... Bueno, que ha dedicat la seva vida a això, no en el millor moment de la seva vida, per entendre'ns, s'ha convertit en un streamer, ha tingut moments millors, per entendre'ns, i aquest record d'un dels primers casos que va viure, potser el primer, és el de la nena aquesta que era Menorca, que finalment va... En fi, no ho explicarem, no?, com s'acaba tota aquesta història a Menorca, no? S'ha explicat ja?
No, però vull enviar un missatge a la gent de Menorca.
Què?
Perquè m'han fet saber que hi ha un moment de la història en què es parla d'unes vies d'un tren.
Sí.
I m'han dit, és que a Menorca no hi ha trens. I llavors vull enviar el missatge de que és que allò va passar perquè la persona que li va passar allò amb un tren va marxar a la península, vale? perquè li passés.
No ja recordo que hi hagués un moment de tren a Menorca.
Un moment que parlen.
Parlen del tren.
Sí, no, va passar una cosa amb un tren. La gent de Menorca diu, no, tren aquí...
Va ser un petit error de càlcul, Bert Romero, sobre això.
No ho vam documentar, això. Però com a creador us dic que és que allò... aquell fet del que se'n parla i que no es veu va passar perquè
van
anar a la península que passés allò, vale?
Però van anar a la península sense motiu per anar a la península.
No, perquè passés això amb el tren.
Ja. Això t'ha passat gaire vegades.
Em sabia greu perquè a mi Menorca és un lloc que em cau molt bé, em cau molt bé, i ara faltaria que arribi allà amb l'avió i hi hagi gent amb pancartes.
No volem el tren.
No volem el tren imaginari.
Hosti, però això t'ha passat altres vegades, que estàs creant una cosa que ara ja no pots fer res enrere i et diuen... Això sí, no és molt ajustat,
sí.
Berto.
Sí, home, de fet, amb aquest tram... Hi ha problemes que la gent no coneix que els tens, però, per exemple, va arribar un moment que no podíem portar actors i actrius de Menorca per una qüestió econòmica. No, a mi m'hagués agradat que en aquest flashback tothom fos de Menorca, però arriba un moment que dius, no puc... Per què? Perquè per l'economia,
pel
capitalisme.
Per culpa del sistema.
Estem fent la sèrie aquí, ja no teníem més calés, i clar, sap greu, hi ha cosetes de vegades per la sèrie, diu, home, és que aquest no parla ben bé com de Menorca, dius, que de vegades que no arriba la mà on...
Jo voldria.
Ja, i tant.
Però no podria. Sí. Com ha estat aquestes primeres setmanes d'haver deixat anar la criatura?
Jo estic feliç. El retorn ha estat espectacular. Hi havia molts dubtes que tenia amb aquesta sèrie, i s'han resolt tots positivament. Molts riscos que havíem assumit i que pensàvem, vaja, pot anar bé, però també em puc fotre una hòstia que em quedi sense dents, i no, tot el contrari.
Clar, el Nacho Nieto és aquest investigador que no està passant pel seu millor moment, té una mena d'antítesis, que és el tal Gorka, que té un programa de televisió d'aquells amb un milió d'espectadors i tot això, i llavors té la presència sempre supurant d'un... Bueno, supurant no, bueno, sí, presència sobrevolant, que és la d'un antic cap, que era el doctor Estrada, que és l'André Buenafuente, que era l'home que d'alguna manera amb ell el va convertir en un investigador, no? Aquestes tres figures són les que, sobre les quals pivota tota aquesta història, que barreja, i aquí està la clau. Jo me'n recordo que crec que l'entrevista que vas venir, que vam estar dinant al Plat Estrella, allà ens anunciaves que estaves planificant una sèrie que barrejava l'humor i el terror, d'alguna manera.
Sí, recordo les vostres cares.
Sí, de dir, això és molt complicat d'executar. Aquest és el gran dubte, suposo, no?
La mirada era una barreja d'interès i alhora desconfiança, no? Dius,
has vingut aquí a dir, doncs ho hem fet.
No, i ara no m'agrada gens fer aquestes coses, però jo ho entenia, quan ho explicava. Les cares que la gent em posava sempre eren o d'extrema complicitat, i faré una sèrie de terror i comèdia sobre el món del misteri a Espanya, i la gent feia vale. Una cara, no?
Segur,
una complicitat, Berto. De ja sé quina sèrie faràs.
I què més faràs, Berto, no? És com...
I després la gent més intel·ligent, com en el teu cas, que ja potser tenia present la complexitat de la proposta, veia aquestes cares de, ostres, m'agradarà veure-ho això perquè no és gens fàcil. I aquest era un dels riscos que teníem, que no és fàcil, perquè normalment una cosa anula l'altra. T'has fet una comèdia i hi ha llocs on no pots arribar d'inquietud, de tensió, i si estàs fent una pel·li de terror, una sèrie de terror, i estàs jugant molt fort amb aquests elements, després tampoc et pots relaxar prou com per riure. Llavors, això et fa quedar en una mena d'equilibri, amb un to molt, molt curiós, molt particular, i que a mi em feia patir molt, perquè un no pot evitar pensar, aquest equilibri també pot tenir un altre nom, que és terrible, que es diu mediocritat.
Hòstia.
Diu, no arribes a una cosa, no arribes a l'altra. I la sèrie té una mica d'això, no? No funciona com una comèdia en la que riguis de forma extraordinària contínuament, i tampoc és una pel·li que, una sèrie, perdó,
espantis,
que tu la vegis i després no puguis anar a dormir.
Uh-huh.
Pot ser molt impressionable, o pot ser una persona que rigui molt, i que sí, però es queda en un terme mig. Però en aquest terme mig hi ha un to molt particular, crec que no excessivament vist, o com a mínim jo no l'havia vist mai, on la sèrie se sent còmoda, i el que a mi més feliç m'ha fet és que molta gent m'ho ha reconegut això com un avantatge, que podia haver passat totalment al contrari, que, que la gent digués, sí, és molt estranya, però no m'interessa.
Berto, jo tinc la sensació, quan l'estava mirant, que era la sèrie d'un nen, saps?, que hi posa allà els seus referents com d'infantesa, o coses que li han interessat durant la infantesa, des d'una mica del terror, una mica aquesta cosa estranya de la televisió, què diria, 70s, una mica, una barreja, amb alguns dels dubtes de joventut que ha tingut. O sigui, és un nen que està abocant coses que són referències seves. Això és així o no?
Sí, perquè és la mirada d'un fan, és la mirada d'un seguidor apassionat d'aquests temes, però que s'ha fet gran, s'ha tornat descregut,
clar,
però intento que no s'hagi tornat cínic.
Uh-huh.
Perquè hi ha una part molt tendra en la sèrie, hi ha una mirada també tendra, carinyosa, una mirada quasi d'admiració. Uh-huh. Cap a un món que mai ha rebut aquest tipus de mirada, que és,
sí,
sempre ha rebut tot el contrari, una mirada molt cínica, molt amarga, molt dura, i crec que això la gent del misteri ens ha sorprès força, perquè s'han apropat a la sèrie, em consta, amb molt de recel, com
se'n fotran de nosaltres,
maltractats, no? Amb l'actitud del maltractat, i s'han trobat una cosa molt estranya, no? Perquè és una sèrie que els mira de cara, que els respecta, però que alhora també se n'en fot.
Uh-huh.
No? Perquè aporta una guassa que ells de vegades no volen reconèixer, perquè volen posar-se seriosos.
Sí,
més
sí,
que seriosos, solemnes. A mi el que em molesta és la solemnitat. Crec que és el que no ens escau per caràcter mediterrani. I quan treus la solemnitat de les coses, et queda aquesta mena de radiografia una mica seca, però no té per què ser desagradable, no?
Clar. O sigui, tu eres seguidor d'això?
Sí.
Molt, clarament.
Molt.
I del terror també, o sigui, de les dues coses.
Clar, però per la mateixa causa, a mi m'agrada molt el gènere, m'agrada molt el terror, les històries de terror, la literatura de terror, el cinema de terror, la ficció, i quan no en tenia, o quan no puc anar pel carrer a mirar una pel·lícula, o llegint un llibre.
Clar.
Llavors vaig trobar el podcast de Misteri, no? El programa de ràdio de Misteri. I per mi, jo entrava a través de la ficció, escoltava historietes de terror o d'esperits, d'ovnis, tot el que m'agradava, amb gent que s'ho creia, i al final dius, bueno, hi ha una narrativa aquí, una narrativa que se't va quedant com una música, no una lletra. A mi la lletra m'és igual, el cas al que fem referència, el personatge al que fem referència, això no importa tant, però la música sí que la coneixíem moltíssim.
I bé, és que ara m'estàs recordant que jo crec que dels primers programes de ràdio que vaig escoltar, potser no el coneixes, però va ser el meu avi escoltava la ràdio quan al llit,
sí,
no, allò que es posava el d'això sota el coixí, no? El transistor. Llavors jo passava pel costat i pensava, aquest senyor que està escoltant,
clar,
què és això d'escoltar la ràdio? I em vaig posar els auriculars i llavors recordo d'anar saltant aquestes hores intempestives, 11 a 12, 1 de la nit, i m'ha sonat un programa de Ràdio Nacional que es deia Històries de Juan José Plans. I era
no conec aquest.
No, pues no. S'hauria de recuperar. O sigui, era una històries de, per no dormir, per entendre'ns. No?
Oh.
I clar, entres aquella criatura de 13 o 14 anys escoltant històries de terror per la ràdio,
clar,
amb radioteatre, vull dir, tot una miqueta antic, I per això et preguntava, perquè tinc la impressió que és un nen, Alberto Romero, que estava fascinat per aquest tipus de coses, que de cop diu, ara que tinc l'ocasió, vaig a fer-los una mica d'homenatge a això.
Sí, 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 totalment. Lo de la mirada del nen és una cosa que no puc... Ho interpreto des... Per mi és un orgull que em diguis això, perquè una mica la feina d'un comediant és aquesta, intentant no perdre mai la mirada del nen. La mirada del nen no vol dir altra cosa que mirar amb ulls d'encisar-te, de meravellar-te...
De deixar-te sorprendre,
de
no?
De deixar-te sorprendre. Quan has de narrar una història, quan has d'escriure un guió per una sèrie com és aquesta, o per una pel·lícula, el que has de fer és intentar col·locar-te aquí. I també jo vaig fer molt meva aquesta frase que no sé qui dimonis la va dir, però que has d'intentar escriure del que coneixes.
Sí.
I a través del periodisme del misteri, en aquest cas aconsegueixo dues coses. Una és parlar del que m'agrada, que són fer homenatge o intentar recrear moments que jo he viscut veient pel·lícules o consumint aquest tipus de producte, i alhora també parlar de mitjans de comunicació, que és una cosa que crec que em puc parlar perquè m'hi he dedicat durant molts anys.
Mitjans de comunicació, això és una cosa molt interessant. Jo he tingut la sensació d'una crítica, no?, feroig, això. És que hi ha moltes coses allà a la sèrie que et volia preguntar, perquè jo la veig i em porta a llocs, i llavors mai sé ben bé si aquells són els llocs, no? Hi ha, per una banda, una... Quan tu deies la tendresa del Nacho Nieto, al final és un idealista, no? O sigui, és un senyor que creu la idea de la veritat està permanentment al damunt de la taula de la sèrie, no? Què és la veritat, s'ha de mantenir, fins a què estàs disposat a fer per explicar la veritat, no? I això, vinculat als mitjans de comunicació també actuals, és un debat molt present a través del programa de la Nèmesi, que és aquest tal Gorka, no? Això era un dels temes que tu t'obsessionava, la qüestió periodística de la informació, del relat de la veritat, de què és veritat i què no, i de fins a què estàs disposat a fer per explicar la veritat?
Sí, més que no pas per intentar sentar a càtedra o dir-li als periodistes
què és el que heu de fer,
hi ha una mirada quasi d'estudiant de la veritat. La veritat és que sóc un estudiant de periodisme frustrat. Jo vaig fer la carrera de periodisme, no la vaig acabar i no he exercit.
Quant de temps vas estar fent periodisme?
Uns 4 anys.
4 anys?
Sí, em queden 4 assignatures. No,
ah, només 4 assignatures,
La vida es va interposar en el meu camí.
Però vull dir, anaves al ritme que tocava, eh?
Sí, més o menys, però no m'agradava gaire.
Ja.
No m'agradava gaire i al final m'han quedat 4 assignatures, però sí que jo vaig fer la carrera, vaig fer pràctiques a mitjans de comunicació, vaig fer pràctiques a Televisió Espanyola.
Ah, però informatius?
Sí, informatius.
Perdona un moment, hi ha Humberto Romero fent reportatges...
Sí. Bueno, era un becari, m'enviaven a fer peces d'aquestes...
De parlar amb la gent del carrer.
Sí, d'aquestes de color, saps?
De color,
els
famosos trenets que en diem aquí a vegades, que són una successió de talls de gent anònima dient el preu de l'oli és terrible, no?
Doncs a l'informatiu...
Tu vas arribar a fer alguna crònica?
Sí. El que no feia era pantalla.
Això, clar, crònica de pantalla.
No, pantalla no, però jo feia el reportatge, l'escrivia, el muntàvem, no sé si el vaig arribar a locutar. A TV3 també, vaig fer dues beques, una a Televisió Espanyola i una a TV3, informatius de TV3, i hi ha una mirada a la sèrie d'això, no?, d'estudiant idealista. O sigui, és un estudiant que se'n recorda el que li van dir a la facultat, però no s'ha plantat mai davant d'un micro i la vida li ha dit ei.
Que no és exactament així, no?
Vale? Per ell d'hòstia, pam, pam. Però clar, les històries de periodistes són molt interessants. A mi sempre m'han agradat molt, perquè és com la figura de l'heroi, del que imparteix justícia, no? Hi ha una pel·li que a mi em torna boig, que és Network, de Sidney Lumet, que és com una mena de metàfora exagerada sobre els mitjans de comunicació, i crec que a tots ens arriba molt. Veure un periodista corrupte o un periodista que es ven,
total,
a tots ens fa sentir molt malament. És com, Però del que m'interessava més parlar amb la sèrie és del mecanisme dels mitjans de comunicació. No exactament del periodisme, sinó de com podreix el propi mecanisme del mitjà de comunicació qualsevol cosa. Jo això ho vaig aprendre fent televisió.
Què vas aprendre fent televisió?
Doncs no vaig aprendre res, segurament, però no, em vaig adonar de com funcionava la màquina. Si jo havia estat un munt d'anys creant un món interior, amb ràdio, amb el teatre, amb els meus amics, creant... Això que fas, que vas creant com una mena de món amb els teus companys, en aquest cas era humorístic, teníem els nostres referents, les nostres històries, etc, etc. I després recordo arribar a la televisió i com cada dia sentia com si em posessin una mena d'aspirador a la boca que treia tot el que hi havia dins. Però sempre volia més, i cada dia volia més, i cada dia volia més. I jo havia d'absorbir coses ràpidament perquè això s'ho em passava, i tenia un mecanisme que és que qualsevol cosa disruptiva la convertia en material per la pròpia televisió. Això sí que em semblava fascinant, que és, no és propi de la televisió, és propi de qualsevol mitjà de comunicació. O sigui, a la televisió jo pensava, com puc sortir a la televisió? Soc un tio lleig, no tinc bona veu... Però em vaig adonar que precisament la televisió s'alimenta d'aquests materials. El que vol és gent que cridi l'atenció. Però pot ser per lleig, per dolent, per depravat. Ja s'encarregarà la televisió després amb el seu mecanisme de convertir-lo, d'empaquetar-lo, formatejar-lo i processar-lo.
El que no suporta la tele és la
normalitat,
la normalitat,
el pla. Allò que és pla.
Exacte. Sí. Ha d'haver-hi moviment. Això és molt interessant, et volia fer una pregunta sobre això. Però llavors la tele és el forat negre, és a dir... És el lloc on s'absorbeix tot, això que deies, no?
No. La tele és com l'exemple més... Narrativament crec que és el més interessant d'explicar-ho, perquè el tenim tot molt... Tots el tenim molt interioritzat com funciona el mecanisme de la televisió i llavors es veu molt clar. Uh-huh. Però és el mateix mecanisme que les xarxes socials, sí. El que vulguis.
Sí.
Però la tele és com, metafòricament, és molt xulo.
Aquí hi ha aquest personatge, el Gorka, que és periodista sense escrúpols, amb la idea d'arribar fins al final per als seus propis interessos i els de l'audiència i del programa, el màxim d'audiència, no? I passa una cosa molt interessant a dins de la sèrie, que no explicaré, però que demostra també que fins i tot en la crisi ho fem venir bé perquè sigui part del circ.
Exactament, és aquest mecanisme del que et parlava. I de tota manera és un personatge, jo crec que una de les coses que fa bé la sèrie, em fa una mica vergonya dir-ho, però que no és, tot i que és senzilla i és una mica simplista en la proposta, després no és gaire maniquea en la resolució. O sigui, planteja una mena de conflicte ètico-moral entre els personatges que després no se soluciona d'una forma molt neta, sinó que la solució que hi ha al final és una mica grisa. El camí que fa el propi Nacho, que és un personatge, el que interpreto jo, que a mi tampoc em cau massa bé.
O sigui,
em sembla,
si tu el Nacho no et cau bé, eh?
No és que no em caigui bé, és que em sembla un integrista de la moral. O sigui, és un fanàtic.
Una mica pesat, eh?
És un fanàtic. Tampoc em mola molt. I Gorka, que és suposadament la nèmesi i suposadament l'antagonista i el villano de la història, clar, en realitat és l'únic que entén com funciona el món en què viu, que és una mica trist que sigui així.
Bueno, li diuen en algun moment, no? Diuen, és que, no, Nacho, és que ets un d'això, no?
Clar.
Un il·lús.
I clar, el xoc d'aquests dos caràcters al final arriba com a un punt, no vull explicar com acaba, però d'alguna manera tots han de fer un exercici d'entendre algun tret del que fa l'altre. Això em sembla més interessant.
Hi ha una cosa que...
Però fa riure, eh? Que sembla que estigui...
Sí, no, que sembla que sí. No, home, no.
És una sèrie lleugera.
Fa riure. Hi ha una cosa, l'aparició de Buenafuente.
Sí.
Jo crec que ja t'ho han dit i gairebé que et molesta. Buenafuente està fantàstic.
No, com m'ha de molestar? No, ho he escrit jo, quan m'ho diuen. Clar,
m'ho diuen... Està molt bé l'Andreu. Molt bé.
Molt bé, però has de saber que el que diu ho he escrit jo... I que l'hem dirigit, el Javi, l'Albert i jo.
És mèrit vostre, clar.
Podria estar molt malament.
Clar.
Està molt ben dirigit, també, aquest home.
Vols dir que va arribar i, hosti, a veure, Andreu, vinga, posa les piles, home.
Una barreja de tot. No, va fer una gran feina, va fer una molt bona feina de preparar el paper, interpretativa.
Però què li vas dir del personatge?
Com que
tu truques i li dius, la sèrie va d'això, tu faràs d'això.
Jo li vaig explicar una mica de què anava, però a l'Andreu no convé explicar-li molt les idees si encara estan verdes.
Ah, sí, eh? Perquè llavors què fa?
Bueno, ell és molt creatiu, llavors
vol crear
comença
més.
A donar voltes al cap i comença a dir coses. Hòstia, doncs això podria ser així, això, això, llavors no. No, ara no.
Ara és el meu moment, Andreu.
Sí, i quan li vaig deixar llegir, ja li vaig deixar llegir el guió acabat i es va quedar una mica quadros. Crec que no li va agradar gaire.
No li va agradar el personatge?
La sèrie.
La sèrie en general?
No la va... Crec que no va entendre molt bé de què anava, però és que és molt difícil llegir un guió. O sigui, en un guió no es veu aquest to. Aquest guió tu el llegies i podies pensar que en faríem una mica amb el traç una mica més gros o... És complicat de pillar el to. Llavors vas fer un exercici de complicitat, d'amistat i de confiança i va dir, confio en tu.
Vols dir que si no hagués estat l'Alberto i el seu amic, per tant, aquest paper potser no l'hagués agafat, no?
Segurament no, segurament tampoc li haguessin escrit amb el carinyo també que li he escrit jo. amb l'interès de que s'adecui a la seva figura, era impossible que l'interpretés una altra persona.
Per paper. Què?
Doncs perquè és, per moltes raons. Perquè havia de... és un paper que ha de fer algú que sembli un gran de la televisió.
Uh-huh.
Vale, check. Ha de ser...
Sí, que tingui la plomo de ser una referència
aquell televisiva. Aquell pes específic de veure un actor que diguis, hòstia, jo m'ho crec que aquest tio és, ha estat el més gran en televisió.
Uh-huh.
I després m'havia de fer de mentor a mi.
Uh-huh.
I què més divertit que posar l'Andreu fent de mentor a mi, amb un paper on jo em toca els ous, la seva ombra i em fa de paparra i que la gent pugui pensar, serà veritat? Això és divertidíssim.
Això és exactament el que et volia treure. O sigui, a mi em va semblar un exercici d'enfotre-se'n del que ha estat també la teva carrera, la teva relació amb l'Andreu els últims 20 anys, que és aquella cosa de, clar, és que necessites que l'Andreu t'estigui sobre, és que literalment ets un fantasma al damunt. No? O sigui, tens un fantasma d'un senyor que és boníssim, que és brillantíssim, i que notes la seva presència permanentment, que a vegades és molt útil i a vegades pot ser molesta, no? I em sembla un exercici fantàstic per també exorcitzar aquest fantasma, no?
És que és molt metalingüística aquesta sèrie, que és una cosa que ningú m'havia tret mai en cap entrevista fins a aquest moment, perquè a Mira lo que has hecho era molt fàcil veure-ho.
Sí.
La gent deia, home, això
pare de família,
és molt metalingüístic, perquè és Alberto que fa d'ell.
Total.
Llavors es veia molt clar el mecanisme. Ah, vale, llavors què fa? Com una... diu mentides d'ell mateix per explicar altres coses. Però aquesta crec que ho és encara més.
Molt més.
Amb l'assumpte de l'Andreu s'ha colat una mena de reflexió quasi psicològica de la relació dels dos.
Exactament.
Que és molt interessant, perquè hi ha com un... retre-li homenatge i alhora demanar-li permís perquè em deixi fer el que em doni a mi la gana, però alhora ho vull fer amb tu.
Mm-hmm.
És molt estrany. Crec que un psicòleg podria
però
donar un diagnòstic.
Parit així, pensant, vaig enfotre'm una mica i fer una reflexió alhora, que és sèria, però paròdica, d'aquesta imatge que tothom té de la relació entre Alberto i l'Andreu.
No, són coses que es van fent.
Surten.
A poc a poc. O sigui, està en la... Clar, en la idea inicial està fer una altra cosa amb l'Andreu, fer un paper junts, donar un vehicle a la parella... Llavors, una idea és llaminera i crida l'altra, i dius, ostres, doncs que faci del meu mentor... I un cop tens aquesta idea, vas afegint coses i es van colant coses.
A mi,
és un camí, és un camí de l'escriptura d'aquesta sèrie que dura dos anys i pico.
T'has trobat que no, que hi ha molta gent que no ha pillat això?
No, és que és igual. També t'he de dir una cosa, és igual.
No, no, és veritat que no és necessari per gaudir de la sèrie, això és veritat.
A mi m'agrada reivindicar la comèdia com un espai on es poden desenvolupar moltes coses i on es poden crear discursos complexos. Això no vol dir que siguin ni pesats, ni avorrits, ni pretensiosos, en el mal sentit, però sí complexos. O sigui, tenim la idea que la comèdia ha de ser lleugera i molt fàcil, i no té per què. El que sí que pot ser, i crec que amb això... és amb el que estic una mica ficat, és que la comèdia pot ser un espai per barrejar-la amb altres coses i per poder establir discursos que tenen diverses capes. I no passa res si tu no les pilles o no les vols llegir. És igual, la sèrie funciona perfectament com un artefacte molt entretingut i molt lleuger.
Total.
És com un thriller de fantasmes amb acudits i hi-hi, ha-ha, perfecte. Però a mi... que sóc molt respectuós amb el temps dels espectadors, penso que si els he de robar 3 hores de la seva vida, Que és molt de temps.
No són tantes, eh? No són perquè sent tantes. Una sèrie, 3 hores és una nimietat. Avui dia, normalment, són 14 i 20 i 50 hores.
Sí, però quan acabes de veure alguna cosa que t'ha tingut tant de temps enganxat i és decepcionant, et sents tan malament, dius, per què no donar un producte que sigui deliberadament complex i qui pilli unes coses bé i qui pilli unes altres també, no passa res, però estan allà.
Ja et dic, a mi aquest moment, i ara em feia una mica de cosa preguntar-t'ho, perquè igual em diries, escolta, has llegit aquí una cosa, però la ironia que hi ha d'aquesta relació entre tu i l'Andreu em sembla una meravella, o sigui, em sembla una explicació fantàstica que a més ha estat present, vull dir, que forma part del debat de la relació que vosaltres dos teniu, no? I el fet de que sigui, perquè qui no hagi vist la sèrie, és un tipus que tu l'adora, que el Nacho Nieto l'adora. No, és la seva referència, el seu mestre.
I alhora sí. No pot també.
I alhora no pot també. Que li molesta quan és present, però que penses, ostres, ara si s'aparta igual no sap on va Nacho Nieto. Sí. Està segur de saber on va? Mm. De fet, no ho explicarem, però l'última seqüència... L'última escena...
Mufasa. El plano Mufasa.
El plano Mufasa. Que és, no?, la carretera i l'horitzó.
Sí, sí.
Això ets tu, també? O sigui, en aquest moment estàs tu, plano Mufasa? En aquest moment de la teva vida? També estàs en plano Mufasa?
Pensava que deies si en el cotxe que surt era un doble aquell dia.
No. Bueno, dobles en tens?
No
hi ha cap seqüència així com gaires?
No.
En tens algun?
Bueno, aquí n'hi havia un, per anar amb un cotxe, perquè jo estava rodant una altra cosa mentrestant.
M'ho estàs dient en sèrio que el que condueix ets tu?
En aquell moment, en aquest plano concret, sí que es veu... És que es veu el cotxe de lluny, o sigui, es veu molt petit. Quin interès té que estigui allò dins?
Bueno, home, no sé.
Es veu, home, es veu un punt.
Llavors no se't veu la cara ni la barbeta.
No es veu res. Es veu una taca.
No vas necessitar cap doble per cap altra cosa, d'acord?
Jo faig els meus propis estants. Com Tom Cruise.
Ets Tom Cruise saltant de la moto, eh?
Sí.
Jo només, bueno, estic allà assegut. No, però et deia que si estàs en aquest moment també, veus una carretera llarga i anem-hi o no hi anem?
No entenc molt bé...
Bueno, home,
no molt bé la pregunta.
Professionalment, de buscar aquests horitzons que sempre són perillosos o hi ha dubtes o... Això que deies abans també, podia haver fotut una nata o no?
No ho reflexiono gaire, perquè si ho reflexionés gaire no ho faria.
Uh-huh.
Sí, una sèrie com aquesta, en què deliberadament dius ara canvio el pas i faig una barreja de gèneres que a priori no funcionen. No funcionen. Quan les barreges de gèneres no agraden gaire, no acostumen a ser molt populars.
No dius aquesta barreja general, concret, sinó
en general els tons que barregen gèneres no acostumen a funcionar gaire bé.
Però sí que és veritat que el terror i la comèdia... jo l'he sentit dir a diversa gent que hi ha com dos cares allà, no? S'encaixen estranyament al terror, no en gènere cinematogràfic, entén-me, la vida, o sigui, del terror a riure a passar por, hi ha una línia bastant fineta, segons com.
Sí, però que existeixi o que sigui real no vol dir que agradi veure-la o que funcionin les narracions que ho acostumen a fer, perquè jo posava l'exemple quan em preguntaven sobre això i havia d'explicar la sèrie, posava com a exemple dos pols diferents de la barreja de gèneres. Un seria el que representa, per exemple, Cazafantasmes, és una pel·li molt popular i que tu pots identificar com terror i comèdia, però no ho és comèdia. No hi ha terror allà. No hi ha terror.
Home, si ets un nen molt petit igual t'agafa algun d'allò, però bé...
Si ets un nen molt petit pots passar por amb qualsevol cosa. Però vull dir que no pretén fer por, que pretén és jugar amb els elements coneguts del cinema de terror
per
i fer una comèdia. No. I a l'altre extrem d'aquesta... Com es diu això?
Sí, bueno...
Forquilla no és, és orquilla.
Bueno,
en català no és forquilla, una orquilla.
L'altre extrem, és igual. Sí.
L'altre extrem és aquesta cosa. Hi ha les pel·lícules de terror pur on de vegades rius.
Sí.
Has de riure com una olla de pressió.
Sí, sí.
De sobte, tens un acudit perquè riguis, perquè és que si no et mores de tensió.
Agafa un atac.
Doncs entre aquests dos pols hi ha alguna cosa al mig que no està gaire explorat.
Uh-huh.
I aquí és on anàvem.
Jo he pensat en, i ara em diràs que no també, però hi ha un moment, hi ha un plano concret que vaig pensar, ui, i vaig pensar Dia de la Bèstia. Has pensat en algun moment en això? Ja ha sigut referència en algun moment, no, eh?
No.
A nivell de, no, és que hi ha un pla que tira cap amunt des del personatge, es veuen un edifici que em va recordar, sí, saps, el pla aquell de les torres del Dia de la Bèstia. I el Dia de la Bèstia al final és una pel·lícula que és humorística, jo crec.
Però el Dia de la Bèstia estaria molt emparentada, o sigui, seria família. Uh-huh. Del que hem fet, i el cine d'Àlex de la Iglesia, uh-huh, i hi ha quelcom de Muertos de Risa també, podria, uh-huh, estar amb un tipus de comèdia així, una mica, que li diuen comèdia potxa, que és, sí, que és una comèdia una mica negra, una mica amarga. Sí,
per aquella que és suposat... més bèstia, per tant més estracanada en determinats, uh-huh, moments, que aquesta que és molt més, no? La que heu fet és com molt més...
Sí, el nostre to intenta ser més naturalista, intenta, uh-huh, no pujar cap a l'estracanada. Exacte. O cap a la cosa una mica destirotada, però evidentment jo crec que es podria traçar una línia, mm, o hi ha alguns punts de connexió. Mm. Sí.
Segona temporada, ja sé que és una cosa que estàs allà, mm, que tens dubtes. Tu en principi no, o sí?
En principi no, tot i que t'he de dir que últimament se m'han acudit algunes coses que igual sí.
Per què no?
Perquè per mi fer aquesta mena d'històries és com tenir uns puzzles al cap que vaig armant durant el meu dia quotidianament, i de vegades hi ha una peça que no m'encaixa, i fins que no m'encaixa no veig la possibilitat de fer-ho. I hi havia una peça que no, i jo tinc una mena d'història que podríem continuar, però hi havia algunes peces que no m'encaixaven.
O sigui, tu has escrit, has començat a escriure per veure què passa.
Quan estàs fent una sèrie, estàs tan ficat a la història que no pots evitar tenir idees, uh-huh, que t'empenyarien a continuar la història, però era com, no cal, no ho sé, estic encara debatent. Que encara debatent. No sé si... Ha de ser interessant. Si hi ha alguna cosa interessant a explicar, sí, si no, no.
Però una mica és el...
També una cosa que és veritat que passa, que és que les sèries, normalment, la primera temporada estableix les bases i després, a partir de la segona, pots créixer. Uh-huh. I també sap greu perdre aquesta oportunitat de créixer. Però, no sé. El primer és que sigui interessant.
Després hi ha aquesta cosa que dèiem al principi de la televisió, que és que et vol xuclar. Segur que la televisió vol xuclar.
Sí, sí, la televisió vol xuclar. Tot el que et deixis xuclar, tu vol xuclar. O sigui, no li fa fàstic a res.
Sí, t'han apretat per fer segona temporada.
I no només la... No, a mi no m'han apretat gens. No.
Claro.
He de tornar a dir, que ja ho he dit moltes vegades, que l'equip de Movistar que a mi em fa les sèries són molt respectuosos. Uh-huh. De la mateixa manera que quan vam acabar, mira lo que has hecho, jo vaig dir, no em vull fer més, i van dir, perfecte. Amb aquesta també m'han dit, escolta, si tu vols continuar, creguis, estem oberts.
Uh-huh. I el cicle, diguem-ne, televisiu de programa és un cicle tancat o on està?
És que
tampoc.
No.
No què?
No.
Aquest son no l'estic interpretant.
No trobo res interessant tampoc que em vingui de gust de fer en televisió. És que el problema amb la televisió, no el problema, però la meva relació amb la televisió és que em vaig fer molta, però molt d'autor en un programa que era un programa d'autor, que era el programa de l'Andreu, uh-huh, on a mi em deixava fer el que em donava la gana. I jo em vaig enamorar d'aquest tipus de televisió, però no de la televisió en general. De sortir per la televisió, d'estar present a la televisió, d'anar a fer el que sigui a la televisió. No hi ha interès. I també com que he pogut fer aquesta altra mena de feines, com són les creatives de fer una sèrie o d'escriure guions, d'interpretar-los, que són molt més riques, doncs tampoc hi trobo ara la necessitat.
T'imagines una sèrie creada per tu, escrita per tu, que no hi surtis tu?
Sí, clar que me l'imagino. El que passa és que, com que també m'agrada interpretar... Doncs m'escric un paper per mi. Mm. És que de vegades la realitat és així de crua. Mm-hmm. És que jo també vull sortir. És que m'agrada.
jo vull jugar al partit.
És que m'ho passo bé, yeah, interpretant. I tampoc em venen papers que em molin molt de fer-los.
Però...
No m'arriben.
Com a actor?
Com a actor, no m'arriba gaire cosa. No pensis que m'arriba gaire cosa. I sempre el que t'arriba és una mica reflex del que has ensenyat. Però, és a dir, si jo en un moment donat faig 8 apellidos catalanes, llavors em venen totes les comèdies d'una de característiques similars amb papers de característiques similars. Després faig Mira el que has hecho, que una comèdia urbana, així com comèdia romàntica, etc. Llavors em venien comèdies romàntiques. Sap greu, però
i ara clar, t'ha trucat algú per dir-te què?
No, no, perquè no s'acaba d'estrenar fa 3 setmanes.
És igual, però aquesta és difícil saber quin tipus de paper t'oferirien després d'aquesta.
No ho sé, però jo...
Qui ha tingut una idea que s'assembli una mica?
Jo estic obert, a mi m'agrada molt fer d'actor, també tinc els meus les meves limitacions, jo vaig aprenent, però també tinc el meu rang interpretatiu, i el que sí que puc oferir-me com a actor, dic que treballo molt, soc molt treballador, i m'ho prenc molt seriosament.
Em sé el paper... No has de
arribo
repetir.
Amb la lletra presa.
No has de repetir gaires vegades.
Treballo molt bé les marques.
Què són les marques?
Les marques és que et diuen, posa't aquí, que et dona la llum aquí i no em moguis. No, no és fàcil, eh? Tu rius ara.
No, perquè, no.
Clar, tu rius.
Perquè... És culpa teva perquè m'estàs somrient, Alberto. No, no. Em fas riure i
sí,
ja
home,
està.
Sí, home, sí, sóc com un vampir. Que et miro i t'enciso. No, mira, tu comences una escena, sí. Un punt A, i has d'arribar a un punt B. Uh-huh. Fem veure que no... Fem veure naturalitat.
Sí, sí.
I t'has de quedar clavat al punt B perquè allà hi ha la llum. I si dones un pas de més, no se't veu. I s'ha de repetir l'escena. Jo això ho clavo molt.
Diries que és com la teva... La millor que fas?
No, una de les millors. No, no, és un paquet de és un paquet de coses bones on és molt difícil...
Sí, en el teu buc d'actor...
Destacar-ne una.
En el teu buc d'actor, després de les fotos i tal, diria...
Treballa molt bé amb les marques. S'ha pres la lletra, treballa molt bé amb les marques.
Net i polit.
Sí, sí, sí.
I no li agraden els que el doblen.
Ho va dir Michael Caine, em sembla, en una entrevista, que li deia, quins consells li dones a un actor per interpretar? I deia, sobretot, que arribi sabent-se el que ha de dir i que no ensopegui amb els mobles. Tio, em sembla molt fàcil, però no tothom ho aconsegueix, eh?
Ai, senyor. La resta feien molt bé les marques? Perquè clar, tu has de mirar-te
sí,
també com a...
molt bons actors i molt bones actrius. Clar. Hem tingut gent meravellosa. Sí, sí, sí.
L'Andreu també fa bones marques?
L'Andreu és força tècnic, sembla que...
Força?
Sí, sí, sembla que no. És que crec que el passa que l'Andreu i a mi tenim aquesta... La gent té aquesta idea de que dins d'un set som la... Bueno, no es pot controlar, que riuen, fan bromes, posen un petardo... No, no. Som
gent la lien.
Molt correcta i molt seriosa.
Mm-hmm.
Sí.
Pac, perquè potser està...
Molt obedient. Que això està molt bé.
De veritat?
Gent obedient, sí.
Sí, 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 que si us diuen, ho feu.
Home, jo si em poso... Si jo em donen un paper i vaig allà, el director o la directora em diu què he de fer, jo ho faig.
Ja, però és un paper que l'has escrit tu, Berto?
Bueno, però en aquest cas
vull
sí.
Dir que podria haver-hi debat aquí. El director diu què has de fer i tu dius, bueno, perdona.
No, no.
L'autor no. Sóc jo.
Això se soluciona treballant molt prèviament i treballant amb gent... Amb gent normal. Bé. Si s'ha treballat prou abans, mai tindràs aquest problema al set.
Ja.
De que no ens entenem el que estem fent. No, home, no, ho hem assajat, ho hem tutelat, estem d'acord, ja està. Sí.
I amb l'Andreu cap tampoc referència d'ell dient... Això podríem afegir-hi aquí alguna cosa?
Sí, ah, brometes no. Tot el dia. Brometes totes les que vulguis. I allò remugar una mica... I el porlo vagini, això tot el que vulguis. Perquè, clar, com que, per exemple, a la sèrie... Clar, ja has vist que hi ha molts moments que ella està en segon pla.
Sí.
I està desenfocat.
Sí.
Però no vegis amb això, cada dia arriba al set. Avui sortiré enfocat, o què? Avui se'm veurà. Podria no haver afeitat, no? Perquè com que només es veurà un ombra, total, cada dia. Merdes d'aquestes, les que, sense parar.
I fan molta il·lusió, no?
Sí.
Quan estàs allà, també se sap a quines hores del matí?
No, rius, però clar, no va més. La diferència entre un actor amb qui pots treballar i un que no és que ell només fa la broma i un amb qui no pots treballar potser ho eleva això amb una bronca, no?
Perdó, acabo de rebre un missatge, eh?
Aviam. No serà el Toni García Ramon?
Sí,
que,
sí,
home,
sí.
Que hagués vingut.
Sí, exacte.
Que hagués vingut.
Ni una paraula del meu cameo.
Toni, això tu has de venir aquí i dir-m'ho a la cara, i no estar a casa fent el vermut, amb aquells ous que et dic.
Bueno, però jo crec que em consta que t'ho ha dit diverses vegades.
Sí, és que...
Serà un cameo. El Toni García Ramon vol, que és amic d'Alberto, vol que totes les feines que tu facis, ell surti, com si fos...
Mira, primer una cosa, no ho demana clar... Ell sempre treballa aquesta cosa obliqua. Uh-huh. Ai, m'agradaria fer un cameo. Home, com que no em crides... Ell no et diu, dóna'm un cameo. Diu, oh, com que no em crides pel cameo.
Yeah.
Després tu dius, però què dius, Toni? Oh, jo t'ho vaig demanar. No parla clar. I després, jo recordo que m'ho demanava quan estava posat ja rodant.
Ja, que això ja no es pot.
Deixa'm estar, tinc molta feina.
A mi em va dir que li havies dit que estava sobreactuat.
Bueno, és que li he dit tantes coses, perquè és tan pesat. M'ho ha arribat a dir tantes vegades que li he donat respostes de tota mena. I una era que sobreactuava molt. Mm-hmm. I que no podia tenir perquè sobreactuava.
És veritat que sobreactua, creus?
És que no ho sé, perquè
no ho has provat.
No ho he provat.
El pròxim, t'ho plantejaries o...?
Sí, un cameo, una cosa inofensiva.
Sense paraula.
Sí, sense paraula. Text. Sí, però m'ho tornaré a sentir dir, el mateix que l'Andreu. Oh, estic molt lluny, no se'n veu.
Això sí.
Clar, home, per fer això, no cridar-me... Sí, és que gent molt pesada, molt demandant.
Mosca collonera, tota la que vulguis.
Gent que demana molt.
Són molt pesats.
És el típic perfil d'actor o actriu insegur.
Així són ells. Berto, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
És una sèrie fantàstica. Tu dius... Quan demanes 3 hores a la gent com si fos la gran cosa, tenint en compte la quantitat de sèries, en consumeixes gaires d'aquestes que et demanen
mitja vida? Ho he deixat bastant. Ara estic veient Forjado a Fuego. Només vull veure Forjado a Fuego.
Què és Forjado a Fuego?
Un programa de gent que fa espases.
D'espases?
Sí. És el millor que hi ha.
Oh.
Et fan fer una espasa i després tallen un garrí. Té un garrí mort
per comprovar,
i el tallen. Ui, no t'ho pots creure. No t'ho pots creure. Recomano a tothom veure Forjado a Fuego.
A on està això?
Jo estic veient a A3 Player.
A3 Player.
I ho fan a Mega. Uh-huh. El canal Mega, que és aquest canal que és tot testosterona. És construir coses, cremant.
Cases destruïdes.
Noto la testosterona a les orelles quan miro Forjado a Fuego.
Però Forjado a Fuego té episodis, té competició... No, és cada dia...
És un reality.
És autoconclusiu, cada dia?
Sí, sí, cada dia guanya un.
I ja està.
I en perden 3.
Sí. T'hi veus allà fent una espasa?
No, i ara?
Estaria molt bé, seria maco.
No,
ja... Màxim paper, Nacho Nieto fent una espasa.
Em faria mal només amb el metgero d'encendre la forja.
Berto Romero, un plaer, com sempre, moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
Això és RAC1, centrat.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Avui hem sabut, acabem de saber, de fet, que una intel·ligència artificial pot preveure quan moriràs.
Quan morirà aquí, jo?
No, bueno, qualsevol.
M'estàs dient que sóc una qualsevol?
No, estic dient...
Idiota?
No, una qualsevol no, que qualsevol persona... Ara l'explico. Vull dir que la intel·ligència artificial pot preveure la mort de qualsevol persona.
Vale. Bueno, jo estic tranquil·la, pues...
Què vol dir?
Perquè no sóc una persona qualsevol, i sóc una dona empoderada.
Sí,
saps qui no hem vist, nenes?
Sí.
Estem empoderats, eh?
Sí.
Ojo, eh? Estem empoderades o no?
Sí!
Vinga, més fort, home! Sou dones empoderades o no?
Sí!
Ara, com diem la gent jove de la meva generació, aneu servint cony vosaltres o no?
A veure, un moment.
Home, per què rieu?
Ara se
podia sentir un... Sí. Home, les dones de la meva generació, la gent jove, anem servint cony pels puestos, eh?
Això no, ja hem quedat que aquesta expressió jo no l'acabo de veure.
És una expressió, sí.
Sí, i tant que és una expressió. No és que vinguin aquestes senyores amb una safata i sense...
No, bueno, perdona, eh? Però jo tinc un cony com un pastís de pernil dolç, eh?
No.
Ojo, eh?
Un moment, sisplau.
A veure si...
Parlem... Hem començat parlant d'intel·ligència artificial i hem acabat parlant de conys com un pastís de... Hi ha un nen entre públic.
Ai, hola!
No.
En principi va sortir un cony. Què fa un menor d'edat a aquesta hora?
No,
què t'han segrestat?
No, diu que no.
On han sequestrat uns pares o no sé què del Regne Unit?
Sí.
Que se'l van emportar d'una secta, eh? Això és a la Messies, que fan una sèrie molt maca.
No és el mateix.
El Movistar Plus, que és una cadena que l'has de pagar.
Sí.
La tenim a casa, que es fa molta gràcia, perquè, bueno, pues esculls a la nit, esculls. Sí. Pues vull veure dibuixos animats, no?
Clar, com el 3CAT, també.
Sí, efectivament.
Però sense pagar. Bueno, pagant... Deixi'm estar.
Digues.
Parlem d'una intel·ligència artificial que està provant a Dinamarca. Després ho expliquem bé. Intentarem fer-la servir per veure si hem de morir aviat.
Ah, bueno, no. Escolta'm una cosa. Ara que parlàvem de servir cony.
Sí, va.
I què?
Què? De què?
Què? Home, què? La Batguiel?
Què passa ara amb la Batguiel?
Què passa amb la Batguiel? Perdona, la Batguiel? Un respecte si parles de la Batguiel.
Però si jo no tinc res... Si...
Converteix la llengua en l'energia, eh?
Per
parlar de la Batguiel. És la meva cantant preferida. Des que vaig saber que son pare és el Miquel Cuevas.
Serà Carlos... No, tampoc pot ser.
Què vol dir Miquel Cuevas?
El Miquel Cuevas és un dels protes del Com si fos ahir. És la novel·la que fan a la Tele3. El Miquel Cuevas és el pare de la Magui, el que m'ho va dir la Conchitín.
No, crec que confon el personatge amb l'actor. És l'Eduard Farelo.
Ah!
aquest.
Ja, però és que...
Pues la seva filla, sí. La Bad Giel, sí, és el pussy que mana.
Sí.
Que això es vol dir, en anglès, vol dir el cony. Sí, el està servint cony, està servint cony tot el dia.
Bueno, on vol anar parada?
Que la Bad Giel va cantar fa poc amb l'ex de la Rosalía, sí. El Raúl Alejandro.
Alejandro, un... no, Alejandro és una altra cosa.
S'han anat Alejandro, eh?
Sí, no, i tant.
Ja no estan junts, eh? Ara, mira que tont. No sap com han deixat estar.
Sí, sí que ho sé. I a més,
n'hem
parlat abastament. El que em preocupa a mi és la casa de Manresa.
Pues la Bad Giel va cantar fa poc amb el Raúl Alejandro en un concert a Puerto Rico.
No, Puerto Rico. Puerto Rico, no?
Ells diuen Puerto Rico.
No, ells diuen
Puerto Rico. I no sóc ningú per corregir-los ni tu tampoc. Que no. Això és racisme de negrets.
No, racisme de negrets
ja és racisme. Tu li has de dir al Raúl Alejandro com es diu Puerto Rico.
No, però, mare, hi ha alguna que programa...
Sud-americanets parlen així.
No, és que sud-americanets
no saben fer la R.
Puerto Rico no està ni a Sud-amèrica.
No, deixi-ho estar. Hi ha alguna que programa que sigui una mica normal i que...
Pues en un vídeo que ha penjat el Tip Top que he vist, que l'ha penjat un tal El Conciertólogo, que és un nom que inspira sobretot confiança, penses, mira, darrere d'aquest perfil hi ha un científic, no?
Sí.
El Conciertólogo. Pues bueno, ha gravat un vídeo que es veu el Raúl.
Sí.
Raúl, que és d'aquesta gent que es tatua el coll.
Això que vol...
Que jo feina no els hi donaria.
No. Home, depèn de què, si és per fer de porter en un gimnàs, el qual ja és com doble pirueta.
Jo m'amagaria sota d'una taula, però bueno, el Raúl Alejandro li diu alguna cosa a cau d'orella a la Bad Giel,
sí.
I després ell intenta parrejar amb ella. A veure si ho sentiu bé, a veure si ho sentiu bé, perquè el mòbil del conciertólogo aquest estava una mica lluny i grava el que diuen el Raúl Alejandro i la Bad Giel de lluny. Però a veure si se sent.
Lo que tenía pedía a su compañero, pero ella estaba como metida, yo no sé.
No se sent.
No, a mí que no me involucre, que hay muchas nenas guapas por aquí.
Involucre, ¿no? Si yo estoy soltero, mami, tú.
Ja t'explico el que diu.
És una tòmbola? És una tòmbola amb 300.000 persones.
No. És el Raúl
acaba de tocar la mini cadena.
El millor és quan entra la bateria, diríem, del ritme següent, que és bàsicament...
Bueno, és tota l'estona així.
El Raúl Alejandro diu, jo quería perrear con Bad Giel.
Ahà.
Quería pelear con Bad Giel.
Exacte.
I no diu, pelear.
I diu, però ella estava com que tímida. Que diu estava, però vol dir ha estado.
Què vol dir?
Fa poc, perquè és una cosa que acaba de passar. Però els sud-americanets ja ho tenen, això. Se parlen en un passat, com si haguessin passat 8 anys. De dir, no estava, ha estado, perquè lo acabas de fer.
És una altra manera, però és que vostè, torno a dir, per vostè el castellà és l'únic castellà que val, és el de Valladolid.
Bueno, total.
I és el minoritari.
Que ell diu que la Bad Giel estava com a tímida. Diu, estava com a tímida.
Sí.
Jo no sé.
Sí.
Pues si no sabes, te callas, Raúl. Y dejas a la Bad Giel en paz.
Estaba como tímida, ¿no qué? No que pase un montón, no que pase
explica,
un montón
explica.
De la mierda.
Porque tenemos a Raúl Alejandro.
Bueno, Alejandro.
Alejandro, sí.
Bueno, ella demana que la deixi en pau, sí. Que no la involucri.
I a Raúl Alejandro insisteix i llavors ell diu, involucren de què? Si jo ando soltero, mami, i tu... Li pregunta a ella.
Fixa't.
Què idioma hablo?
Que te calles la boca, Raúl. Saps el que li hauria de dir?
Remata dient, yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con Raúl que siga su fiesta. I ja està.
Ja està, eh?
Ja està.
Servint cony.
RAC 1 Central. All the lights are coming on now. How I wish that
doncs hem arribat al final d'aquest viatge de dues hores al Reconcentrat. Hem intentat fer-vos companyia en aquest inici de dia tan especial. Ja està arribant el Pare Noel. Ja està repartint regals, eh? Ja està repartint regals. Ja estan preparats els tions. Va, que això ja comença. Seguiu pendents de l'antena, de RAC1. Us deixem amb aquest tema de Christmas Song, una cançó del duo danès The Ravionettes, que van fer aquesta cançó fa uns anys, una cançó que parla d'una nit de Nadal que s'allarga, com aquesta, que acabem de deixar enrere, d'una parella que està enamorada i que no es vol separar quan surt el sol pel matí de Nadal. Fins aquí hem arribat amb el Reconcentrat, que torna demà. Demà us espero al matí de Sant Esteve, a primera hora també. Va, que ens llevarem junts també. Que vagi molt bé el dia de Nadal i sigueu feliços. Adéu-siau. We'll be right back.